els podcasts de Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Vinga, va, ja hi tornem a ser. Filosofia non-stop a la caravana amb Leo Espluga.
Uau, quina energia. Filosofia non-stop, eh? Mola.
No parem mai.
Mola.
No? Setmana rere setmana rere setmana.
Sí.
Estem aquí filosofant. Bueno, tu filosofes, jo fico el dit a la
nostra. Això intento. Què?
Tema d'avui.
Mira, avui, t'ho deia abans, dic que avui prepara't perquè és una mica dens, eh?
Això.
Espero que tots els oients estiguin ben desperts, s'hagin pres un cafetó, sí, i si no anem a pel segon
jo
tercer
molt,
del dia.
Jo estic molt avui.
Sí?
Sí.
Et veig fresc, amb unes ulleres dobles, no? Però bueno, som-hi, doncs.
Sí, sí, sí.
Doncs avui parlem de d'un personatge molt important de finals del segle XX, que és de Michel Foucault.
Val.
I en concret de Michel Foucault, bueno, anem a fer 5 cèntims, va, això m'agrada fer-ho sempre. Michel Foucault és un autor... realment, és dels autors més importants avui en dia, o sigui, és mort, evidentment, però que és un autor que té molta presència a l'actualitat i ha influït gran part de la teoria contemporània, es veu atravessada per Michel Foucault. És un autor molt, molt, molt sonat, és un autor que es fan moltes tesis doctorals tots els anys als països d'Europa, molt influent en el que se'n diu els estudis culturals, de la nova fornada de la Universitat de Berkeley, la universitat de tall anglosaxó, un autor molt important. Sobretot a teoria de colonial, teoria de gènere, teoria sexualitats, política... I, a més, és un autor molt important, no? Però és un autor molt difícil de classificar. D'acord? És un autor que trobem diverses etapes del seu pensament intel·lectual.
No segueix cap corrent?
Més o menys. O sigui, és un autor que podríem anomenar d'esquerres.
Perdó, eh?
Digues.
Rectifico la meva pregunta. Foucault segueix algun corrent o el crea?
Clar, és un autor molt influent, és un autor que marca un territori i sobretot és un autor que marca juntament amb Deleuze, amb qui seran molt amics i després s'enamistaran. És un autor que marca el canvi de paradigma entre el final de la figura de l'intel·lectual amb Jean-Paul Sartre, no? És qui desbanca d'alguna manera Sartre, no? I diu, ieps, el subjecte humanista ha mort o ha de morir més aviat. El món és un altre, potser hem de pensar d'una altra manera, no? I Michel Foucault és un autor molt, molt activista, hi ha aquelles fotos tan conegudes d'ell allà a les manifestacions al maig del 68, i a més, vull dir que condemnant, no? I a més, és un autor que té una relació molt problemàtica amb el Partit Comunista Francès, també, perquè no acaba de ser mai ben bé... Potser pels comunistes sembla un liberal i pels liberals uns comunistes. A sobre hi ha l'últim Foucault, que és molt ambivalent, que parla del neoliberalisme, que és molt el Foucault que parlarem avui, en el qual tothom fa un esforç per apropiar-se'l, més o menys, i segons com se'l llegeixi, pot semblar un autor que defensa una cura de cine liberal o pot semblar un autor crític amb els totalitarismes, també. Vull dir, és un autor molt ambivalent, molt difícil de catalogar.
Val. De seguida entrem a la qüestió que volies tocar avui de Foucault, abans, però em deies, un pensador de finals del 19.
Del 20.
Que encara té molta influència en el pensament contemporani. I deies que Foucault posa sobre la taula que cal pensar el món d'una altra manera. Hem arribat a un altre punt on, tot i la influència de Foucault, cal seguir pensant un món d'una altra manera?
Clar, això és una mica una temàtica que apareix en aquests dies últimament, no? En el programa. Ostres, doncs jo no sé si sóc la persona per donar aquesta resposta, però d'alguna manera potser el que ens va dir Foucault, que és una cosa molt, molt, molt interessant sobre ell, és que ens hem d'estar constantment renovant, no? Inclús el mateix Foucault se l'ha de renovar. Vull dir, una de les claus de que té Foucault és que és un pensador que no deriva d'uns universals, uns concrets, sinó que és un pensador que li agrada pensar les coses tal com estan, no? Tal com són. I en aquest sentit, ell se n'adona que la norma no és una sèrie d'atributs a priori, sinó que la norma i l'opressió és una cosa que s'està renovant constantment, no? I adquirint i vampiritzar noves formes i està mutant constantment per precisament perpetuar el seu domini. Llavors, si volem pensar un pensador emancipador, que és una mica l'objectiu, evidentment, sempre d'aquest tipus de pensament, volem pensar el present per emancipar-nos d'ell, hem d'estar constantment estant atents a totes aquestes assimilacions que ha fet la norma per no caure per any d'aquesta subjectivització, no? Una mica.
Llavors... Bueno, ara preguntava, Leo, si cal pensar actualment el món d'una altra manera, i amb la teva resposta, que era no sé si sóc la persona per donar aquesta resposta, m'has fet de nou tornar a pensar com tracto o com tractem la gent que no en sabem la filosofia. I és que crec que a vegades et pregunto com la filosofia veu això? Com si fos un ens, com si fos un tot, i no com si fos un arbre amb branques, que seria una cosa més així, entenc, eh?
Exacte. O sigui, això és una cosa que tendim normalment, i crec que també aquí hi ha una responsabilitat dels mitjans de comunicació, dels medis comunicadors, que són d'alguna manera qui estableix... Òbviament internet la cosa està una mica diferent, però podríem dir que el mass media, no, els comunicants de masses, són qui estableix més o menys els còdics de referència social, perquè, bueno, és lògic, no? Són hegemonitzadors i homogenitzadors, no? I en aquest sentit crec que una cosa de la qual pequen els diferents mitjans, no, és la idea de l'especialista, no? Sembla ser, no, que si portem un filòsof pot parlar de qualsevol tema al voltant de la filosofia, no? Portem un científic. No, a mi em fa molta gràcia això. Ara portem un científic a parlar sobre qualsevol tema que pugui tindre una mínima relació sobre ciència, quan normalment un físic no té, això si parles amb un físic t'ho dirà, no té ni idea de biologia. No? O un físic, una persona que es dedica a la física teòrica, no té per què tindre una idea massa més que elemental de camps concrets de la física, no? Igual que dintre de la medicina, de la microbiologia i de més, doncs en la filosofia passa el mateix. El que passa és que com queda molt bé dir tenim un físic, tenim un científic, ens ve a parlar sobre no sé què, tenim la sensació de que els camps del saber són homogenis i hi ha una unitat interna, no? Sobretot amb la ciència és més evident que amb la filosofia, perquè com hi ha el mètode científic i totes aquestes coses, mètode científic, evidentment, no existeix, hi ha una pluralitat de mètodes, de metodologies, hi ha aquesta sensació d'un camp tancat, unitari, amb una sèrie de veritats que tothom està d'acord amb elles i qualsevol persona que estigui dintre d'aquest camp et dirà el mateix. No, les mateixes respostes, els mateixos problemes. Quan això és radicalment fals, o sigui, com... això no funciona així.
Estic pensant, Leo Espluga, gràcies i fins la propera setmana. Ara sí, va, entrem en la matèria de Foucault que volies entrar-hi.
Mira, doncs, si parlem de Foucault, en aquest cas concret, jo volia parlar d'un canvi, canvi de paradigma que es dona amb el tema del govern. Un dels interessos fonamentals de Foucault és la qüestió, primer, de la sobirania i després del poder. No? Sobirania, poder...
Molt d'actualitat.
Sí, exacte. La relació que hi ha entre el poder i el saber és una cosa que interessa molt a Foucault, el discurs i de més, però sobretot ens centrarem avui en... Foucault té un interès molt fort per la història. No? Ell primer, el primer fa arqueologia del saber, diu ell, i després fa genealogia. No? El mètode genealògic és una cosa que posa de rellevància a Nietzsche, amb la genealogia de la moral, que es basa en estudiar com ha anat canviant una cosa, com s'ha anat formant alguna cosa. No? Nietzsche estudia com s'ha format la moral, doncs Foucault farà això amb diferents coses. Farà una història de la sexualitat, farà una història de la bogeria, on ell no és historicista, sinó lluita contra l'historicisme. Perquè Foucault diu que el problema de l'historicisme és que jo tinc uns conceptes i els estampo contra la història. És a dir, jo tinc el concepte de la història política, no? Jo tinc la idea de democràcia, tinc la idea de poder, tinc la idea de tirar, tinc la idea del que sigui, i vaig a la història buscant això i passo aquestes idees per la trituradora de la història. Clar, Foucault fa un exercici contrari. Foucault es pregunta, i si no existís la bogeria? Hi ha alguna cosa així com la bogeria a la història? Anem a buscar, aviam si pot ser que... O sigui, parteix d'un lloc contrari, no? O sigui, com dona per fet que no hi ha universals. El que el tema concret, per si t'interessa, es diu nominalisme metodològic. Vale? Els nominalismes és bàsicament pensar que no hi ha universals. En concret, Foucault, el que venia jo a parlar avui, veu que hi ha un canvi de paradigma, no? Entre... Foucault li agrada molt l'edat mitjana i com s'estructura l'edat mitjana, és una cosa que li interessa molt. I ell se n'adona que al segle XVII hi ha un canvi, no, amb el tema de l'Estat en la forma de governar. I apareix una cosa que es diu ell, que és la raó governamental o l'art de governar. D'acord? Hi ha un canvi aquí. En què consisteix aquest canvi? Bé, fins al segle XVII, Foucault diu, especialment a l'edat mitjana, el govern i el poder, no, de diguéssim, del rei, el que sigui, els nobles, etc., no es justifica a si mateix, sinó que es justifica per coses externes. És a dir, hi ha un dret natural, hi ha una llei divina, hi ha una moral, hi ha una ètica que porta a l'administració d'allò, no? Que hi ha un poder on pot tendir cap a l'imperi, per exemple, no? Cap a l'expansió, o sigui, però hi ha una missió, Foucault diu, hi ha una missió en la història. És a dir, aquests països o aquestes nacions, bueno, nacions seria un terme incorrecte, aquests imperis, consideren que tenen una missió en la història i tenen un paper a executar, no? Tenen, al fi de la història, ells han de ser l'imperi final, el qual condueixi a la salvació, el que sigui. I, sonadament, si ho llegeix els tractats de filosofia política, la teoria política a l'edat mitjana, el paper del governant, del rei, és assegurar la salvació més enllà d'aquest món dels ciutadans. Això és l'objectiu fonamental. I, en base a això, el seu poder serà legítim o no serà legítim. Hi ha una relació paternofilial entre el sobirà i el camperol, diguéssim, o el ciutadà. D'acord?
Per entendre'ns, allò que passava a Catalunya, que és paradigmàtic en el món de la història i que costa tant d'explicar, quan cridaven els pagesos, no?, de visca lo rei, mori lo mal govern.
Exacte. Seria una mica aquesta idea, exacte. O sigui, com que no, el rei té uns deures, no?, que els ha de complir, que és, en aquest cas, una relació de protecció i de hi ha un acord en la sobirania, no? Això es veu profundament en autor que es diu Bodin, que de fet defensa el totalitarisme absolut, diguéssim, una democràcia totalitarista, però el rei té una relació realment d'obligació respecte dels súbdits, no? Doncs amb el naixement dels estats i l'aparició de cert mercantilisme, Foucault se n'adona que hi ha un canvi de paradigma molt fort, perquè els estats deixen de ser, tindran un objectiu radicalment expansionista, sinó que l'estat sempre són estats. Això és una cosa important. L'imperi és un, però l'estat sempre són estats diferents, que tenen certa autonomia, que es debateixen entre ells, i en aquest cas, hi ha una limitació externa, que és a dir, la competència i el mercat, però alhora apareix un poder il·limitat interior, que és quan apareix el que diu l'estat policia. Vale? La policia, antigament, en aquella època, volia dir la gestió interna. D'acord? I en aquest sentit, es comença a administrar la vida, el que diríem la biopolítica, dels ciutadans. Això és el canvi fonamental. Es comença a regular de manera gairebé neuròtica la vida de cada cosa de la vida. Llavors apareix un interès per la població, és a dir, la demografia, l'espai, els recursos, o sigui, com apareix a cop la idea de gestió.
Val.
I passem de la sabidoria del príncep, que tenia els seus assessors i de més, a l'art de la governança, que té a veure amb la gestió.
Aquí ha... Però llavors es trasllada la sobirania al lloc, no?
Exacte. Hi ha un canvi fonamental. És a dir, estem assistint al naixement de l'utilitarisme i el pragmatisme. D'acord?
Val.
Passem d'una governança que justifica a través d'una ètica a una governança que justifica a si mateixa a través de la idea de gestió. Això és un canvi radical, no? Perquè passem a gestionar, llavors no ens preguntem per si això està bé o malament, ens preguntem si és efectiu o no és efectiu. D'acord? Llavors, aquí trobem una època
entrem en cert utilitarisme.
Exacte. No, encara no com a tal, no en un sentit fort, això no serà fins una miqueta més tard que apareixi ja els primers... La primera teorització del capitalisme, Adam Smith, l'economia política, amb Mill, i de més. Però sí que estem en aquest espai, d'acord? Llavors, l'interessant és que aquí aquesta i limitació de gestió interna, de control sobre la vida, sobre la població, hi ha uns intents de limitar-ho. I aquests venen del dret, els juristes, la jurisdicció, no? El dret intenta, d'alguna manera, regular aquesta qüestió externa, aquesta qüestió. I això és molt curiós, perquè si a l'època del rei la llei era una cosa que servia al poder, en aquest cas es torna una eina que serveix per restringir els abusos que pot executar aquesta gestió interna il·limitada. No, és a dir, hi ha uns drets fonamentals que no es poden tocar, però quin és el problema? Que aquesta és una qüestió externa al govern. La llei és una qüestió externa al govern. D'acord? Llavors, sempre té una relació conflictiva en la qual no acaba de poder limitar del tot. Llavors, aquí ve l'interessant, que és aquí on volíem arribar. Foucault se n'adona que apareix un principi rector que limita el govern intern i és intern al govern. És a dir, és inherent al govern. Val. És a dir, és un principi regulador essencial de l'exercici de govern, en aquest art del bon governar, d'aquesta raó governamental. Aquesta és, bàsicament, estem assistint al naixement de l'economia política. D'acord? L'economia política, no, amb els primers autors, amb els fisiòcrates, que són aquells que són despòtics, per cert, els fisiòcrates, Ricardo, el mateix Marx, no? Els clàssics de l'economia política, la primera economia política, evidentment aquí trobem Malthus, no? Que trobem el malthusianisme, que és un fantasma que ens persegueix fins a l'actualitat, el de la sobrepoblació, el de la gestió de recursos. L'economia política és un canvi de paradigma radical dintre de la idea de govern. Perquè l'economia política, l'economia clàssica, estudia l'economia com una llei natural. És a dir, si tu gestiones els recursos d'aquesta manera, passarà això. Si fas això altre, passarà allò altre. No? L'objectiu de l'economia política és, bàsicament, el creixement de la riquesa de la nació. Llavors, es pregunta és com quin creixement demogràfic és necessari, quina gestió dels recursos és necessària dintre d'exportació, importació, aranzels, etc, perquè la nació creix en competència respecte de les altres potències econòmiques. D'acord? Llavors, l'interessant, que és que això és interessantíssim, és que laissez-faire, deixar fer, aquí se n'apareix el deixar fer.
Val.
El famosíssim què ha de fer un bon governant, ha de deixar de fer. No? Això és el naixement del liberalisme, per suposat. En el qual, la gran pregunta és, del governant serà, dintre d'aquesta il·limitació que pot tindre interna, fins on he de governar. És a dir, quin és el punt entre governar massa poc i governar massa. No? I això és tremendo, perquè la pregunta és, no és si és ètic o no, o moral o no, pujar o baixar els impostos. Això és una pregunta completament secundària. La pregunta és, quin resultat obtindré? És a dir, és un règim de veritat, diu Foucault, perquè és com si pujo els impostos o els baixo, hi hauran dues conseqüències, com si jo tiro, com si fos una equació física, matemàtica. Llavors, en aquest sentit, la pregunta és si estàs prenent la decisió correcta, no la bona o la dolenta, sinó la correcta o la falsa.
Val.
Això és un canvi tremendo. Llavors, perquè llavors el poder està limitat a la veritat i falsedat de l'economia. Doncs clar, aquí hi ha un canvi total.
Val. Aquest canvi perdura fins als nostres dies?
Sí.
Val.
Sí.
A partir d'aquí?
Més o menys. És un sí a mitges, però sí.
Més o menys. Per tant, a partir d'aquí dues preguntes, deia. Una, em deies que aquest canvi de paradigma fomenta perquè es velli per una gestió demogràfica i una gestió de recursos.
Exacte.
Entre altres, entenc?
Sí, però aquests són pilars, diguéssim, del territori.
Dos pilars, que la gestió demogràfica, estem veient la problemàtica migratòria que té Europa i arreu del món,
sí,
i com s'aborda, amb moltes pors sobre la taula, i la gestió de recursos, estem veient el que passa amb el canvi climàtic, en concret amb la sequera a casa nostra. Per tant, és un sistema que està començant a saltar pels aires?
Clar. L'interessant aquí és veure com... Clar, això és una pregunta molt interessant, perquè Foucault, diguéssim, no assisteix al crac del 2008. I això és fonamental, aquesta idea. El que és indubtable és que durant un temps el liberalisme aporta riquesa a les nacions. Això és un fet. No? Adam Smith ho estudia perfectament a la riquesa de les nacions, en contra dels rentistes, però sí que és cert, a favor d'una bona gestió, no? Diguéssim, hi ha una expansió i una abundància. No? El capitalisme genera abundància a certes parts del món. Això és un fet que és així. Què entenem per abundància? És un altre tema, però anem a això per fet. No? Clar, el liberalisme, diguéssim, es topa amb problemes, també. No? Especialment la depressió, el crac del 28, no? És la primera debaclada tremenda, mm-hmm. no? I la pressió dels anys 30 és brutal, no? I entrem en la necessitat d'una planificació socialista, de tall socialista amb Roosevelt, per arreglar aquella situació. Vull dir, el deixar a fer, el laissez faire, fracassa cada X temps, no? És el que estudia Marx amb les crisis del capital. Mm-hmm. Què passa? Apareix un cop un paradigma neoliberal, que això parlem un altre dia, amb, curiosament, el pare del neoliberalisme és l'Alemanya federal, uh-huh. d'acord? L'occidental. Són els pares del neoliberalisme. És el primer estat fonamentat del neoliberalisme i són qui, evidentment, dirigeix avui en dia la Unió Europea. Molt marcadament, a més. L'interessant és aquí com el neoliberalisme aconsegueix, hi ha un miracle, no? Amb Alemanya, per exemple, l'Alemanya occidental és un miracle que passa allà. Com es diu aquell economista? El miracle de no sé què es diu, el de Schenkt, em sembla que és, si mal no recordo. Bueno, el cas és que hi ha un miracle econòmic i és un estat profundament intervencionista de l'economia. El que és indubtable és que Alemanya passa de ser un país empobrit fins a la mèdula, després de perdre una guerra, etc., i en uns pocs anys es converteix en una potència econòmica. No? Això és un miracle, evidentment. És una qüestió molt important. Què passa aquí? El neoliberalisme, aquesta economia, va tenir èxit fins que arribem a un present on, com tu dius, aquest paradigma s'ha esgotat o s'està esgotant i està fracassant en aquesta gestió. Perquè hi ha una crisi demogràfica importantíssima on aquesta idea de creixement infinit amb el tema del PIB i, a més, està amb un problema, el GDP, amb un problema real, podem veure el Japó, per exemple, uh-huh. tenen un problema
molt gros.
Molt gros, amb una població envellida, sí. on literalment no creixen econòmicament. No poden créixer perquè no hi ha gent. I això, com és un país que controla moltíssim la migració perquè són profundament racistes, uh-huh. Tenen un problema greu. I aquí també tenim un problema greu. O sigui, Europa té un problema greu, una població envellida. Tot el món està en aquest problema. És a dir, el capitalisme ens presenta ineficient en la gestió demogràfica, sobretot perquè no té un creixement raonable, no s'ajusta al creixement dels recursos, al creixement de la població. Hi ha un problema greu aquí. I amb la qüestió dels recursos també fracassa absolutament. Perquè la famosa mà de Smith, la mà oculta, uh-huh. no, que regula el mercat de manera màgica, aquesta és la idea de l'escola de Chicago, per exemple, que són els teòrics neoliberals, que diuen que bàsicament el mercat és el millor ens regulador de tots els interessos particulars. És a dir, el capitalisme és bo per ells perquè té la capacitat de... és l'única manera espontània. O sigui, espontàniament el mercat, diuen ells, uh-huh. té la capacitat d'alinear els interessos individuals per un bé col·lectiu.
Val.
Que és l'abundància. Bueno, això diuen ells, no? Val. Què passa? Jo crec que aquest paradigma potser abans era cert, uh-huh. jo crec que no, però bueno, és discutible, però crec que avui en dia, donades les circumstàncies actuals, difícil és. No? Ells et diran que a través de la innovació i d'aquest ajustament espontani màgic, de cop hi haurà un invent que ens permeti, doncs, no sé, crear aigua potable per la cara. No? I el capitalisme verd aconseguirà, no, que sigui més, a través de la inversió, serà més rentable una economia verda que no pas una economia contaminant. Jo crec que això crec que és impossible. Però bueno, ells defensen aquesta idea. No? Jo dono les parts, que es fotografi després.
Va, deixa'm fer-te una darrera pregunta, conscient que obro meló i conscient que sé... que intueixo la resposta. Em parlaves, i començàvem a parlar avui, de sobirania i govern. Jo crec que el govern, ja avui tots tenim clar, o hauríem, de tenir clar el que significa, i ho expressaves molt bé a la secció d'avui. El que no tenim clar és on rau la sobirania. Des del Congrés dels Diputats es diu allò de la casa de la sobirania del poble.
Sí, ja. Tots ens agrada la retòrica.
La sobirania...
Sí.
Pel que deies abans, rau en el poble o en l'interès econòmic?
Clar, la sobirania és la capacitat de fer, en termes molt simples. La sobirania és un terme gairebé bel·licista.
De fer o de decidir?
De fer.
De fer.
Perquè decidir sense fer no serveix per res. Això és el que diu... O sigui, com els grans teòrics de la sobirania són sempre de dretes.
No, clar, de decidir per fer.
Exacte. Sí, sí. O sigui, tu pots decidir, però si no pots fer, és com aquí, aquí podem declarar la independència, però si no la podem executar, no hi ha sobirania. És així de fàcil, no? La sobirania és un terme de força. Sempre ho ha sigut. I per mi és molt curiós, però els grans teòrics de la sobirania són d'extrema dreta, gairebé. Però jo se'ls ha de llegir per veure què diuen, no? La sobirania, diu Baudin, és poder implantar la voluntat pròpia sense que ningú més pugui dubtar d'allò. O, com diu Schmitt, la sobirania és, literalment, l'estat d'excepció. Poder implantar l'estat d'excepció és la sobirania, bàsicament. No? En el moment en què es poden suprimir les llibertats individuals, per una idea que jo decideixo sense la voluntat popular, això és la sobirania. Què és la sobirania? Sense sobirania econòmica no hi ha sobirania fàctica. Això és una idea clau. Ho podem veure, per exemple, amb la Unió Europea, la OTAN. Si no hi ha sobirania econòmica... no hi ha res. O sigui, com el Parlament perquè no té sobirania. El Congrés dels Diputats perquè no té sobirania, perquè no té sobirania econòmica. No està per sobre de l'IBEX 35. No, els Estats Units no està per sobre del DASDAQ, del Fons Monetari Internacional. O sigui, Europa no està per sobre del Banc Europeu. Llavors, en aquest sentit, com l'economia és el que marca la capacitat de poder executar les teves idees o no, la força... La sobirania es defineix a través del caràcter econòmic. No? I això és tràgic, evidentment, però és així, és així.
Camarada.
Un plaer.
La setmana que ve més.
Àlido.
Gràcies.
Vagi molt bé.
Has escoltat Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Un podcast de Ràdio Estat.
La meva regla, les meves regles. Perquè ara, si tinc la regla, puc tenir la copa, les calces menstruals o la compresa reutilitzable, gratuïtament. Així estalvio, cuido el planeta i cuido la meva salut. Això és molt fàcil. Descarrega el QR a l'app de La Meva Salut i ensenya-la a la teva farmàcia. Per la salut sexual i reproductiva, 8M, Dia Internacional de les Dones. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.